Duros a quatre pessetes.
Doncs dins d'aquest pla de recuperació, transformació i resiliència presentat pel govern, hi ha algunes mesures que volem analitzar amb en Joan Carles Codina, és advocat expert en temes d'empresa i urbanístics. Joan Carles, molt bon dia.
Bon dia.
La proposta de reimplantar i harmonitzar l'impost de successions i donacions a totes les comunitats autònomes, com afecta el sector immobiliari? Perquè els actius immobiliaris són un actiu que doncs, acostuma després a heredar.
Doncs mira, de fet ja l'ha començat a afectar des que va començar a conèixer aquesta intenció per part del govern central, doncs en aquelles comunitats autònomes on les donacions, el cost de la donació és zero o molt baix, doncs s'han augmentat les donacions gairebé un 40%, per evitar doncs, que el dia de demà doncs, es puguin trobar doncs, que les successions doncs, al final tinguin un cost o elevat o que aparegui per primera vegada quan estaven gaudint d'aquesta exempció. No?
És a dir, que abans es dona i així no es paga l'impost de successions, que no esperar a que la persona mori i s'heredi aquest actiu.
Exactament, exactament. O sigui, en aquelles comunitats on l'impost de successions és molt baixet i l'impost de successions també, quan s'ha vist que hi ha aquesta intenció del govern de poder pujar, de poder situar un mínim de l'impost de successions, doncs moltes famílies han decidit ja precipitar les donacions. Té una especial incidència, per exemple, al sector agrari. Per exemple, a Andalusia, doncs, l'accés a les finques rústiques per la seva explotació, doncs, si a partir d'aquí hi ha un impost de successions, doncs això ha fet que moltes famílies decideixin ja començar el camí regeneracional. No? I aquí és qüestionable, és a dir, veurem com es farà això, no? Però d'entrada té una gran dificultat el fet que és un impost cedit, tot i que sigui de regulació estatal, treure'l d'aquesta competència a les comunitats, perquè això implica també doncs, renegociar la financiació d'aquestes comunitats. I l'Estat cedeix aquest impost perquè les comunitats puguin obtenir financiació de forma autònoma. Si es treus aquest mecanisme, doncs aleshores tindràs que donar-li alguna cosa a canvi. També hem de tenir en compte que això forma part de l'autonomia de les comunitats de la seva política pues, econòmica dintre de la comunitat. Hi ha comunitats que han decidit, com Madrid, per exemple, baixar el tipus de successions i això sembla ser que no els estan malament. No? Hi ha d'altres pues, que, en canvi, pues, decideixen doncs, augmentar aquest impost. En tot cas, d'entrada sembla com una certa intromissió de l'Estat. Moltes vegades al·legant també l'excusa de que hi ha una competència fiscal que es produeix però que tampoc és tan exagerada, perquè tampoc és fàcil. És a dir, una persona que vulgui beneficiar-se millor d'una baixa fiscalitat en successions i donacions per poder anar a una altra comunitat a haver fet uns requisits, entre d'altres la seva residència. I acreditar la residència tampoc és tan fàcil. Has de residir, perquè has de tenir una vivenda, has d'empadronar-te, etcètera.
Normalment es diu que moltes famílies han de renunciar a l'herència perquè no poden pagar els impostos i com no poden pagar els impostos el seu més rentable doncs renunciar. Això és cert?
A veure, jo conec alguns casos que això ha passat però no crec que sigui un tema generalitzat perquè al final de comptes a l'impost per l'edat que sigui no és capaç de poguer absorbir tot el guany que puguis tenir per l'impost de successions, no? Perquè, a més, això infringiria una norma universal, que és que la fiscalitat no mai pot ser confiscatòria, no? El que passa que sí que és veritat que hi ha famílies que han renunciat més que res per la complexitat que pot suposar. Imaginem un patrimoni que el caretes doncs, no és líquid, sinó que el caretes són béns immobles. Davant d'això, ets obligat
a vendre'ls, no?
A vendre'ls, no? De vegades, si aquest patrimoni tampoc se sigui molt elevat, i el que veus és que entre que vens, els costos de la venda, etc., doncs et suposa molts mal de cap, sobre les famílies que dic, mira, doncs, renuncio. No? I això ha passat. Sí.
I s'acostuma també a parlar de competència entre autonomies. Per exemple, Andalusia i Castella i Lleó acaben de suprimir l'impost de successions. I llavors doncs, moltes persones potser se'n van a fiscalitzar en aquests comunitats per no haver de pagar l'impost. Sí. Aquesta competència fiscal, que s'anomena així, és real?
A veure, hi ha una certa competència fiscal, per veritat que hi ha zones, com tu has comentat molt bé, en el qual els tipus de l'impost de successions i donacions i potser d'altres són més baixos i fa que ciutadans d'altres comunitats pues, decideixin canviar. No? Però això no és fàcil. És a dir, s'ha produït, però no és fàcil. Per tant, tampoc no crec que tingui un impacte tan gran. Perquè això pugui ser, tu has d'acreditar que resideixes en aquesta comunitat. Per acreditar la residència vol dir que has de tenir un bé immoble en aquella comunitat. Uh-huh. Perquè has d'acreditar que estàs vivint allà. O un lloguer. T'has d'empadronar. I això pues, no està a l'abast de tothom. Per tant, l'impacte que té tampoc és tan gran. Per tant, això s'està fent servir per l'Estat com un argument per poder harmonitzar els tipus d'impost de successions i donacions. Uh-huh. També veurem quin impacte tindrà això amb la fiscalitat del País Basc, que ja tenen un concert econòmic. Uh-huh. Per tant, si fan aquesta harmonització, pues, també podria afectar aquest concert econòmic que tenen al País Basc. Uh-huh. Hem de veure, a veure què passa.
Joan Carles, aprofitant que avui estàs aquí al Duros o Quatre Pessetes, com dèiem, ell és expert en temes d'empresa i urbanístics, és advocat i immobiliari, soci d'Escó de Codina Advocats. No sé com veus el sector immobiliari actualment. Els preus s'han estabilitzat? Continuen baixant o no?
Bueno, al sector immobiliari, la veritat és que la pandèmia del Covid ha tingut un impacte important, no? Perquè al final tot està lligat, tota l'economia pues, està lligada, no? Hi ha una tendència lleugera a la baixa uh-huh. en els preus, però el que jo penso que és una oportunitat molt gran ara per fer algunes reformes que podrien estimular el sector i la indústria immobiliària, no? I un del que ha anunciat el govern d'eliminar els tipus reduïts de l'IVA, en el sector immobiliari, justament el que m'hi sigui, el contrari, no? És a dir, el que hauríem de fer és, a les vivendes de primera ocupació, la teva vivenda, on tu vius, que és un dret, perquè si no tens una vivenda, difícilment pots desenvolupar una família, no? I per tant, això forma part de l'estabilitat de la ciutat, on aquí l'IVA hauria de ser zero. I en lloc de pagar un 10% actual de l'IVA per la compra de qualsevol vivenda, s'hauria de reduir el 4%. Uh-huh. Penso que això també seria molt interessant en les reformes que ho pugui fer, no? Quan tu fas una reforma necessària, que és necessària vol dir que sense aquesta reforma doncs tu no pots evitar el teu habitatge, doncs aquí també li vol dir ser zero. I només en aquelles reformes que suposin millora, doncs situar-ho en un 4%. Uh-huh. Moltes vegades es critica que el sector immobiliari espanyol ha apostat massa per la propietat i menys pel lloguer, a diferència d'altres països de la Unió Europea. I certament el lloguer podria facilitar molt més doncs, l'ocupació no? de moltes famílies doncs, que no tenen aquesta primera ocupació i que és molt més difícil comprar. Però clar, això difícilment serà mentre no hi hagi una reforma important també en l'IVA. És a dir, l'empresari promotor que ha de fer tot un edifici de vivendes, de lloguer, se li ha de permetre que es pugui recuperar l'IVA que inverteix. Actualment no és possible. És a dir, quan tu fas una vivenda de lloguer, l'IVA que has gastat, doncs no pots recuperar. Això, evidentment, el que fa és dificultar i l'accés a que l'empresari decideixi construir o promoure per llogar i no per la venda. Mm-hmm. De pensar que si es tira endavant aquesta idea d'eliminar els tipus reduïts, veurem com es farà perquè estem especulant, vull dir que això encara s'està treballant, però si eliminessin els tipus reduïts actualment, quan tu compres una vivenda estàs pagant el tipus reduït de l'IVA del 10%, uh-huh. que ja són bastants diners. Imaginem-nos que suposaria pagar un tipus del 21%, vol dir que per cada 100.000 euros que tu destines a comprar la teva vivenda, pagaries 21.000 euros d'IVA. Uh-huh. Una vivenda mitja que podem estar pagant uns 200.000 euros, estarien ja pagant 42.000 euros, no? Uh-huh. Clar, això, l'impacte que tindria seria tot el contrari del que es vol, que és que si ja hi ha actualment ja dificultat, tenint en compte que tenim uns sous baixos, tenim en compte de que les famílies no tenen estalvis i per tant, has de portar en aquesta compra com a mínim un 20%, que són els criteris que actualment s'estan utilitzant perquè la banca pugui finançar. Si, a més a més, s'incrementa un 21% el cost d'aquesta adquisició de venda, estem dient que estem condemnant a moltes famílies a no poder tenir una venda pròpia.
Ara parlaves,
sí.
Parlaves de l'IVA, també conegut com el govern té l'intenció de suprimir l'IVA reduït i això passaria que molts productes de primera necessitat passarien de ser del 10 al 21%. Això com ho veus? Com pot afectar l'economia?
Bueno, doncs amb una construcció total i ara no estem, no ens està per ajudar amb aquest sector. Només hem de pensar que el sector immobiliari aporta el PIB un 10%. Si un sector tan important que fa aquesta aportació tan gran, tu el que fas és introduir reformes, que el que fas és que encara doncs estigui més estret, més apretat, pues farà que l'economia vagi pitjor, segur, sense cap dubte. Hem de pensar que l'IVA és un impost que afecta a tothom per igual, amb independència del nivell de riquesa que tinguis. Per tant, al final, un cop més, les classes mitges amb aquesta reforma seran les més desfavorides, sense cap mena de dubte.
Doncs Joan Carles Codina, ho anirem veient, soci d'Escoda Codina Advocats. Moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
Moltes gràcies.